és dimecres i és 26 de març i avui a partir de 8:45 ens acompanyarà l'inspector en cap de l'àrea bàsica policial de Rubí dels Mossos d'Esquadra, David Ruiz, que repeteix càrrec perquè ja ho va ser entre 2018 i 2020. Amb ell repassarem les principals dades sobre la criminalitat a la ciutat. Avancem que el número de delictes es va reduir en 400 l'any passat respecte al 2023. Explicarem quins tipus de delictes han pujat més i els que han baixat, i també la tasca que fa la policia autonòmica en altres àmbits, com per exemple la prevenció. Ho fa amb els instituts o amb la gent gran. Recordem que la setmana passada se celebrava la Junta de Seguretat Local per posar en comú precisament tota aquesta situació i les dades pel que fa als delictes. I abans xerrarem amb l'expert en comerç internacional Albert García, que fa pocs dies van oferir una jornada tècnica a l'empresa Mailboxes Airport, que porta per títol Trampeando a Trump, sobre què poden fer les empreses davant de les decisions que està prenent el president dels Estats Units, Donald Trump, en relació al comerç amb tota la qüestió dels ara arancels. I ahir començava el Parlament de Catalunya, la primera de les tres sessions sobre Rodalies Renfe. De fet, ja ha començat la d'avui, amb les explicacions del president Salvador Illa i de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que entre d'altres coses va dir, per exemple, que el 24% del material rodant de Rodalies inventariat no està operatiu, i també va parlar de certs punts crítics a la xarxa ferroviària. Partits com Junts o el Partit Popular en van demanar la divisió. Avui hi ha aquesta segona sessió que coincideix amb una nova jornada de vaga de Rodalies contra el traspàs del servei a la Generalitat. En el cas d'avui és una vaga de 24 hores convocada pels sindicats minoritaris de Renfe i Adif, és a dir, la CGT, Intersindical i el Ferro. A primera hora d'aquest matí ja s'han suprimit alguns trens, per tant, molt atents a aquestes afectacions, informem-vos bé abans d'agafar, per exemple, la línia, la R8, vaja, la que passa per la ciutat. I pel que fa als esports rubirencs, avui parlem d'atletisme, d'handbol, de vòlei i de bàsquet. Victòria dels dos equips sèniors masculins, del CEP Sant Jordi, i derrota de les noies. En parlarem al programa d'esports el dia d'avui, en el que també ens fixarem en les victòries de les noies del vòlei Rubí i del proper partit d'handbol del Juventut 25 de setembre. I no deixarem de banda la prova d'atletisme per a infants que es fa el proper diumenge al matí, el cross escolar de Rubí, que compleix 45 edicions. No vull gairebé 4 minuts del matí. Anem, com sempre, a aquesta hora a la informació de serveis. Comencem pel temps, que sembla que ens venen dies amb sol a finals d'aquesta setmana. Deixem les pluges enrere, per tant, com a mínim, en les pròximes jornades. Ens ho explica amb més detalls des de l'Agència Estatal de Meteorologia, el Juan Carlos Piña. Bon dia, Juan Carlos.
Bon dia, què tal? Aquest dimecres a la província de Barcelona tenim cels poc ennuvolats, augmentant a intervals de núvols durant la tarda, quan no es descarten xàfecs dispersos a l'interior de la meitat oriental. Bufa vent fluix variable i les temperatures diurnes es mantenen amb poques variacions. Podrem arribar màximes de 19 graus a Sabadell i Rubí, 18 a Vilanova i la Geltrú, 17 a Barcelona, Manresa, Mataró i Vic i 16 a Igualada. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltíssimes gràcies, Juan Carlos. Anem a la xarxa viària catalana. Avui amb aquesta vaga de Renfe, insistim, no sé si es notarà o no, les complicacions ara mateix són les 9:05 i per tant anem cap al RAC i saludem a la Carla Buigas. Bon dia, Carla.
Bon dia, pendents a aquesta hora de la C58 a l'altura de Badia del Vallès per un accident que talla un carril en sentit nord i provoca 2 quilòmetres de cua. Per tot també s'acumulen més d'un quilòmetre de retenció a la B30 a Barberà, l'enllaç amb la C58. En aquesta mateixa via també registren retencions al tram de Sant Quirze cap al sud, com també l'accés a Barcelona pel nus de la Trinitat. També estem pendents de la P7, on es registren afectacions entre el Perelló i l'Ampolla a la demarcació de Tarragona per un accident que afecta el sentit nord de la marxa. Hi ha un carril tallat i 6 quilòmetres de circulació molt intensa. També la C55. Hi ha afectacions entre Sant Joan de Vilatorrada i Manresa. Registra un quilòmetre d'embús en sentit sud. A tot això, al Baix Llobregat també hi ha lentitud encara a la C32 i la C31 des de Gavà fins a les Rondes i també la B20 de l'Hospitalet fins a Pedralbes, com a l'autovia 2 i la B23 des dels punts de Pallejà i Molins fins a Sant Joan d'Espí. És tot des del RAC, bon dia.
Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
La Unió Esportiva Rubí se'n va a Igualada aquest diumenge. Serà la primera visita a domicili de la temporada que acabi amb victòria dels nostres? La resposta al 99.7 de l'FM i a la nostra web des del camp de Sant Mauro. Arrencarem 5 minuts abans de les 5 de la tarda.
A peu de camp. Tots fem esport.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
Us espero el divendres, a les 6 de la tarda, a Ràdio Rubí.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Fórmula Rubí Clàssics. Fórmula Rubí Hits. Rubí Urbano.
Esa combi me queda guay, enseñando la cinturita. Desde su coche me pita, como mira yo sé que flipa.
Fórmula Rubí Dance.
De dilluns a dijous a partir de les 12 del migdia, Fórmula Rubí Live.
Clàssics, hits, urban, dance.
La videoradiofórmula definitiva amb els hits d'ara i de sempre.
Fa una mica més de 2 mesos que el republicà Donald Trump va prendre possessió com a president dels Estats Units per segona vegada. Ja ho havia dit durant la seva campanya electoral, però només arribar a la Casa Blanca va signar uns quants decrets, entre ells els famosos aranzels a Mèxic, a Canadà o a la Xina, que després han anat matitzant, la veritat. I el pròxim 2 d'abril, justament en una setmana, entraran en vigor, en principi, d'altres aranzels, perquè ja sabem que Trump doncs canvia d'opinió cada 5 minuts. De fet, ha decidit aparcar els aranzels sectorials als automòbils, als microprocessadors o als productes farmacèutics. Per tant, veurem què és el que passa a partir de, tot just, com dèiem, en una setmana, i volem saber doncs com afecta tot això a l'economia espanyola, a l'economia catalana, per tant, a les empreses catalanes, a les empreses espanyoles. I fa uns dies, a l'empresa Mailbox Airport organitzaven una jornada tècnica precisament per parlar sobre això. Trampeando a Trump és el títol d'aquesta jornada, i a l'altra banda del telèfon tenim a l'expert en comerç internacional, Albert García Trius. Molt bon dia, Albert.
Hola, molt bon dia.
Deixa'm dir-te, primer de tot, abans d'entrar en matèria, i aviam què és el que passa amb Donald Trump, que el títol em sembla molt ben triat.
Gràcies.
Molt ben triat, perquè resumeix molt, no?, el que està passant una miqueta.
Bueno, és que, a veure, aquest senyor ens està portant una miqueta bojos a tots.
Com deia, fa una mica més de 2 mesos, que és president dels Estats Units, ha parlat d'aquesta, entre cometes, guerra comercial, no?, com li diem tots una miqueta, en diverses ocasions, ha canviat els aranzels no sé quantes vegades també, el pròxim 2 d'abril han d'entrar més aranzels d'aquestes característiques, però com està o com afecta a totes aquestes decisions canviants, diguéssim, a l'economia i a les nostres empreses? Perquè, clar, és molt difícil, Albert, pensar en el futur tenint en compte tots aquests canvis.
Bueno, justament és que és el que les empreses estan trobant. Aquesta incertidumbre que ens està generant de continuar, tant que avui m'aixeco d'una manera, avui m'aixeco d'una altra, o, per dir-ho d'una manera, aquest senyor fa 4 anys, bueno, en l'anterior mandat, ja ens va apuntar per on li agradava treballar. I la seva fórmula, pues, és molt agressiva, és jo vull algo a canvi de imposar-te una resolució, no? Llavors, el seu gabinet i l'estructura que té muntada és: jo vull que m'arreglis aquest tema, si no, t'imposo pues, uns aranzels que teòricament t'han d'afectar, i evidentment el que s'està afectant és actualment tenim una estructura globalitzada a nivell comercial, sí. I qualsevol cosa que succeeix en un territori, pues, tard o d'hora ens afecta a la parcialitat de tot el moviment internacional. Les empreses catalanes com les empreses espanyoles pues, estan a sabiendes de que ja ens va muntar fa uns quants anys, pues, l'expectativa de ens posarà arancels a l'alimentació, ens posarà arancels a tot el producte, com funciona aquest tipus d'arancel, és un arancel únic, és un arancel que s'ha de sumar a altres arancels... Bueno, tota aquesta incertidumbre que ens està generant, les empreses, pues, per ara, continuen treballant exactament igual que fins ara. No estan buscant cap altra forma perquè estem a l'expectativa, aquesta expectativa a la que puguem resoldre, depenent de com ho vulgui muntar, pues, tindrem una solució pràctica.
Clar, Albert, em parlaves d'alimentació, per exemple, no? Però a quins sectors podria arribar a afectar més tot plegat? Perquè, clar, un dels que estava, o del que està més preocupats és el sector automobilístic, no?, entre d'altres.
Bueno, hem de buscar tots els aspectes. A veure, realment no hi ha un sector que estigui lliure de... sinó que tots els sectors, pues, tal com s'ha plantejat, ja dic tal com s'ha plantejat perquè, igual que bé has comentat, pues, li va dir que li imposava uns arancels a Mèxic, a Canadà, a Xina, que a Xina ja existien, eh? O sigui, hi ha coses que potser aquest senyor està dient que les està instal·lant quan hi ha algú que ja existeix, que ja s'estava aplicant. Fora de com està tractant els seus partners més propers, que és Mèxic i Canadà, pues, hem de pensar en com ens arribarà a nosaltres. Els sectors que estem fora directament del mercat dels Estats Units pues, estan analitzant és si ens aplica, què ens aplicarà? Jo et diria que el sector que estic veient més mogut és l'alimentació, perquè ja la vam patir. El mandat anterior ens va posar el sector del vi, l'oli, o sigui, productes que Espanya és un gran productor, i a més un gran exportador, particularment Catalunya, de productes d'alcohol, i també pues, les olives i olis, o sigui, són productes que ens afecten de forma directa. Que t'imposin un 25% o que et surti amb una idea d'un 200%, bueno, ja diré, aquest senyor té una voluntat de... la seva voluntat sempre és jo t'aposo un 200 i que ja ens ho van fer. O sigui, partint d'una idea de que ja tenim una coneixença prèvia. Aquest senyor primer llança un pollo, ens llança un 200 i després ens ho rebaixa a un 25 i queda ell com el bo. Bueno,
però clar, t'està col·locant l'aranzel igual, eh? O sigui...
Sí, per això, és la seva tàctica. O sigui, no ens hauria de sorprendre... A veure, no vull dir que ens tinguem que atendre el què, però no ens ha de sorprendre. Justament tenim experiència prèvia, i l'experiència prèvia és aquesta, i ja ho estem veient. Ara te lo pongo, ara te lo quito, depèn del dia, si m'has aconseguit o he aconseguit algo a canvi d'algo que no existia, pues genial, perquè és el que volia, i llavors és la seva forma agressiva, empresarial, és una forma empresarial molt agressiva, traslladada a un govern. Clar, això és el que el comerç internacional no està acostumat, no funciona d'aquesta manera, i aquí els tractes en comerç internacional normalment són de cavallers. Aquí la cavallerositat pues, s'ha perdut i s'ha anat al profit directe, marcant un territori on una persona que està al davant d'un país, que evidentment té un poder comercial, una vinculació d'economia global amb la que tots els mercats, evidentment, hi volen treballar, pues està fent servir una fórmula que no és normal. No és normal dins de comerç internacional.
Clar, i a més, Albert, no és el mateix parlar d'una microempresa que d'una pime que d'una gran empresa. Ho dic per les afectacions que pugui tenir tot això, evidentment.
Evidentment. La microempresa és la que pateix més directa perquè, clar, d'un dia per l'altre, com s'està funcionant d'un dia per l'altre, pues, si jo estic fent unes ventes o estic fent una estructura en un mercat que ja em costa perquè sóc petit, que m'ajusto amb els preus al màxim possible, pues, m'hi trobo amb que el poc marge que treballo se'l menja un altre senyor per una voluntat pròpia. No? També és un arma a doble fil en aquest aspecte. I podríem dir que l'arancel, tal com està pensat, un arancel no és una estructura de negociació, és una estructura de regularització. Quan s'aplica un arancel, i així és com ho ha expressat sempre el mercat, l'Organització Mundial de Comerç, el GATT, o sigui, totes aquestes organitzacions que controlen l'estructura arancelària, que no neix perquè ens sembli bé, vull dir... aquesta estructura està pensada per regularitzar quan un producte té un valor inferior en un mercat exterior i ve al meu mercat, pues intento regular el preu interior amb l'exterior amb un arancel. Uh-huh. Evidentment, no és com s'està plantejant en aquest moment. El plantejament és d'una forma de que jo vull negociar per no posar-te arancels. Això és justament el que es prohibeix amb l'estructura arancelària. D'aquí que, suposo que ja heu sentit, que bueno, l'Organització Mundial de Comerç pues, ha interposat al·legacions i està, entre cometes, denunciant el mal ús en el que s'està fent aquesta estructura arancelària. Fora d'això, no cal dir que les empreses pues, han de prendre mesures i, sobretot, verificar realment quin és el seu mercat objectiu. Quan el mercat objectiu té uns arancels, bueno, els té el mercat. Mm. I a tot efecte, els arancels els hauria de liquidar i pagar el propi destinatari. Amb la qual cosa, si anem a la realitat arancelària, l'únic que estaria fent el senyor Trump és posar-se més pedres a la roda, pals a les rodes. Vull dir, és que no va cap a cap puesto. Està incrementant la seva despesa i, evidentment, el seu aprovisionament es dispararà d'aquí que la inflació s'estigui disparant en aquests moments als Estats Units.
Clar, és que és el que t'anava a preguntar. Per la seva economia, jo no sé com pensa aquest home, ni molt menys, bueno, ni jo ni tu, crec. La seva economia tampoc és que estigui anant massa bé aquestes decisions comercials i aquesta guerra comercial que ha iniciat.
Correcte, no, gens ni mica. O sigui, ja dic, l'arancel és un argument regulatori, no és una estructura per negociar. Quan negocies amb un arancel és perquè amb certs punts, amb certs països, per qüestions polítiques, per qüestions geopolítiques, per qüestions econòmiques, no vols interactuar amb un altre. Clar, però el que no vol interactuar és el que posa els arancels. No que, tal com s'està expressant, i aquí pues, dona molt que pensar, i inclús companys i parlem dintre de l'estructura dels assessors, quan avaluem l'estructura, diu, però aquest senyor, realment algú li ha explicat com funciona el comerç internacional, o és un directiu que li ha arribat quatre detalls i està jugant en quatre detalls i que desconeix totalment l'operativa de la realitat del que està muntant. Que l'arancel, quan s'aplica així, doncs acaba sent un problema intern, no un problema només extern. Evidentment, que ja dic, la globalització ens porta a un problema extern, però l'estructura que ha opat ja i que immediatament serà la que rebotarà és l'estructura interna. En què ens basem? Tenim un previ, fui 4 anys, quasi 5 anys enrere, quan va aplicar el d'aranzels, sense anar més lluny, el que va ser acer i alumini es va tenir que treure al cap d'un mes.
Clar.
Perquè no podia suportar.
Clar. Doncs Albert García, experta en comerç internacional, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos tot el que envolta aquesta guerra comercial que ha iniciat Donald Trump. Molt interessant, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bon bé,
dia.
Gràcies.
Nota de veu al 637-830637. Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
En 8 minuts seran 9:45 del matí. Anem a repassar la informació de la ciutat i avui comencem parlant de solidaritat, perquè Càritas Rubí organitza aquest mateix diumenge un concert solidari per finançar les diferents activitats socials que fa la ciutat. Anirà a càrrec del grup vocal Setsània i tindrà lloc al Casal Popular a partir de 6:45. Les entrades o les contribucions per la Fila Zero es poden comprar al web de Càritas. Aquest grup Setsània està format per 25 veus i porten un quart de segle recorrent escenaris. El concert d'aquest diumenge servirà tant per passar una bona estona com per també contribuir a la tasca de Càritas Rubí amb les famílies en risc d'exclusió social. Josep Puigventós és el coordinador de l'arxipestrat de Rubí de Càritas.
Càritas, doncs bé, doncs no deixa de ser una entitat que necessita la col·laboració i aportació de tothom per poder tirar endavant els seus projectes i doncs crec que serà un concert atractiu i que bé, que no hem de perdre oportunitat de participar i no deixa de ser, a part doncs, de ser un concert solidari, també no deixa de ser cultura.
Entre les iniciatives que Càritas té en marxa aquí a la nostra ciutat destaca el menjador social que ja fa 15 anys que garanteix àpats i iniciatives d'integració social a famílies doncs, en risc d'exclusió social. També té l'espai de canguratge al Casalet o les aules de reforç per a estudiants. Aquest concert, repetim, diumenge al Casal Popular a partir de 6:45. Les entrades es poden comprar al web, tenen un preu mínim de 5 euros i també podeu col·laborar en aquesta Fila Zero, si és que no hi podeu anar doncs, presencialment. I també us recordem que Oncolliga Rubí celebra el seu primer sopar solidari, ho farà aquest divendres a la Masia de Can Ramoneda. S'ha fet amb anterioritat en altres ciutats, però és la primera vegada que es fa aquí a la nostra ciutat. Hi haurà un menú especial que ha elaborat el xef del restaurant L'Artesana, Pau Barceló. Serà a 9:45, en aquest cas, costa 60 euros, i inclou a més la participació en un sorteig. Les inscripcions estan obertes, es poden fer al web d'Oncolliga de forma presencial doncs, a l'Ateneu, per exemple, que aquest matí podeu anar de 10:45. És una de les activitats que fa aquest trimestre a Oncolliga, aquesta entitat de la nostra ciutat. I per últim, parlarem de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, que ha augmentat els préstecs en 11.000 en 2 anys. L'estudi d'evolució de dades de la Diputació recull que l'equipament també va augmentar significativament els préstecs virtuals, volíem dir, i l'assistència a activitats. Ens ho explica la Valentina.
La Biblioteca Rubinenca té 7.176 usuaris actius. Tot i que un de cada 4 rubinencs té el carnet de l'equipament, només el 34% dels socis utilitzen els serveis de forma assídua. La conclusió de l'estudi és que els usuaris de la biblioteca són menys que fa 2 anys, però cada cop són més actius. El 2024 es van fer 84.000 préstecs. Els presencials van augmentar en 8.000 i els virtuals en prop de 3.000. Però, sens dubte, la dada que més crida l'atenció és l'augment d'assistents a les activitats, que van augmentar pràcticament en 5.000. I així, el 2024 van participar en alguna activitat més de 17.000 persones. La Biblioteca Rubinenca, com la majoria de biblioteques de la província, fan més préstecs de documents en castellà que en català. Segons publica avui el portal Nació Digital, a la demarcació de Barcelona, la mitjana de préstecs en castellà se situa en el 50% i els de català en el 46%. A la Biblioteca Rubinenca, el percentatge de préstecs en castellà augmenta fins al 55% i en català baixa al 41%.
4 minuts i seran 2:15 del matí. Abans de parlar amb l'inspector en cap de la comissaria rubinenca de la seguretat a la nostra ciutat, anem-li a posar una miqueta de música aquesta jornada de dimecres 26 de març. I avui ho fem amb Rigoberta Bandini, perquè ha publicat nou treball, Jesucristo Superstar. Consta de 2 discs, 11 cançons cadascun, i és el so típic de la cantant catalana. A partir del maig, per cert, Rigoberta Bandini inicia una gira de grans pavellons que la durà al Palau Sant Jordi, a l'Estadi Ciutat de València o al Movistar Arena de Madrid, i ens quedem amb una de les cançons que formen part d'aquest Jesucristo Superstar, Pamela Anderson.
Envia'ns una nota de veu al 637-830637. Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
Pamela Anderson, te quiero mucho. Vi tu documental ayer. Eran las 9:10 de un día duro. Abrí la tele y te encontré. Pamela Anderson, lo somos todas. Ese es el clickbait que usaré. Pamela Anderson, siempre de moda. Voy a encargarme yo del match. Pam, 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 Pamela. Te hicieron sentir pequeña y no supimos quién eras. Más allá de seas feliz, y a todas aquellas Pamelas del mundo les digo sí.
nota de veu al 637-830637. Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,5.
Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
De... Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
Passada reunia la Junta de Seguretat Local per analitzar les dades en referència a la criminalitat a la nostra ciutat. Recordem doncs, que hi van assistir l'alcaldessa Ana Maria Martínez, també la consellera d'Interior Núria Parlon, a més del cap de la policia local Oriol Sánchez i l'inspector en cap de l'àrea bàsica policial de Rubí dels Mossos d'Esquadra, David Ruiz, que ha estat recentment anomenat nou cap de la nostra comissaria. De fet, repeteix, perquè ja ho va ser entre el 2017 i el 2020, per tant, doncs, es coneix molt la nostra ciutat. Amb ell volem parlar avui d'aquestes dades de seguretat que es comentaven en aquesta junta i després en roda de premsa, però volem parlar més en profunditat de la nostra ciutat, d'aquestes dades, de com la tenim pel que fa a la seguretat. I avui ens acompanya l'inspector en cap, David Ruiz. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies per convidar-nos.
Gràcies. Unes dades que, la veritat, que ens indiquen que, podríem dir que Rubí és una ciutat segura, ho deia, de fet, l'alcaldessa l'altre dia en roda de premsa. Les xifres sempre van molt bé per explicar, oi, les situacions, i les xifres és el que ens diuen, eh? Per exemple, l'any passat es van produir 43 delictes per cada 1.000 habitants aquí a la nostra ciutat. Això són, atenció, 13 punts per sota dels 56 que hi havia el 2023. Aquesta xifra s'explica sola, però, evidentment, hem de preguntar pels motius, per les explicacions d'aquesta baixada només en un any, del 2023 al 2024.
Doncs, miri, sí, evidentment, sempre per explicar qualsevol cosa, el millor és anar-nos a una sèrie d'indicadors que siguin els més objectius possibles. I en aquest cas, nosaltres ens basem en principalment tres indicadors, que són els fets coneguts, la resolució i les detencions que es fan. Doncs l'any passat es va fer una feina molt positiva i molt bona des de la comissaria. Jo no hi era, li dono les gràcies al meu antecessor, en tot cas, que va ser l'intendent Toni Rodríguez i tots els companys de la comissaria. I la veritat és que aquestes dades són molt positives i les hem de valorar com a tal. De fets totals, doncs, hi ha una disminució del 9,8% amb tots els delictes. Després hi ha un augment de la resolució del 5,5% aproximadament i l'augment de les detencions amb un 3,4%. O sigui, baixen els delictes, augmentem la resolució i a sobre fem més detencions. O sigui que en aquest sentit gairebé tots els ítems són molt positius.
Si s'acosta una miqueta al micro, sí, perfecte, distància. Si l'escoltarem millor. Dèiem que s'havia millorat aquest 5,5% de resolucions. Això és fruit també, no només, òbviament, de la tasca de la policia, sinó, per exemple, també de la col·laboració de ciutadana o de la col·laboració amb la resta de cossos policials, per exemple, la policia local?
Doncs sí. Nosaltres treballem conjuntament pràcticament tots els aspectes amb la policia local. Cadascú té una sèrie de competències que són exclusives, però el nostre dia a dia i el que dona servei als ciutadans, que és la seguretat ciutadana. Tenim una col·laboració excepcional tant amb l'Oriol com a tota la resta de companys de policia local, i aquesta col·laboració és el que ha fet que en gran part aquests resultats siguin tan positius, perquè s'ha de dir que els resultats que hem obtingut no són un resultat de Mossos d'Esquadra, són un resultat de la feina de la policia local, la feina dels Mossos d'Esquadra, la feina d'altres cossos, com pot ser Policia Nacional, amb qui es fan també dispositius, ells en el marc de les seves competències i nosaltres amb la nostra. Però en tot cas, intentem cada mes fer alguna mena de dispositiu que podem participar de forma conjunta. I aquests resultats, doncs, es noten.
Ara, per exemple, em ve a la ment que fa uns... abans de Nadal entrevistàvem a la policia de proximitat, que és aquesta unitat nova de la policia local, i ens deien que gràcies a la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i el dispositiu que s'havia fet, per exemple, pel Nadal, doncs tot havia funcionat amb certa tranquil·litat, per dir-ho d'alguna manera, no?
Efectivament, la creació per part de la policia local i de l'Ajuntament d'aquest grup de proximitat, doncs, que treballa de forma... molt al dia a dia i colze a colze amb la nostra policia de proximitat, això crea unes sinergies que són molt més fàcils de generar bon ambient i de generar resultats. La nostra feina, nosaltres l'encarem sobretot encara amb un enfoc preventiu. El 60% del nostre temps que nosaltres treballem, el 60% el dediquem en tasques preventives. L'altre 40% diguéssim que són les trucades als incidents que rebem del 112 i al que hem de donar resposta perquè té un caràcter d'urgència. Però l'altre 60% és amb què nosaltres dirigim aquelles patrulles perquè puguin fer prevenció de delictes. Anteriorment s'ha fet un anàlisi de tot allò que passa a la ciutat. Nosaltres tenim unes persones que el que fan és cada dia fan seguiment de tot el que passa. I en funció del que passa establim unes directrius i uns objectius que li manem a les patrulles que han de fer. I a partir d'aquí obtenim un resultat que és la prevenció dels delictes. Tota aquesta anàlisi que fem nosaltres el compartim amb les policies locals. D'acord? I llavors ens dividim i ens coordinem per no fer la mateixa feina en el mateix lloc. Cadascú s'han ocupat d'espais diferents, però treballem no... un al costat de l'altre, sí, però sí de manera coordinada.
Anem a les diferents tipologies de delictes. Comencem per els delictes contra les persones, en aquest cas, i destaquem aquesta pujada, lleugera, però pujada, dels maltractaments en l'àmbit de la llar. No sé si això té l'explicació de que hi ha més denúncies, per exemple, en aquest sentit, per donar-li una explicació. Tampoc és que hagi pujat excessivament, Insistim, una pujada lleugera.
Sí, miri, la pujada és molt, molt lleugera, que són 6 fets, que en comparativa amb els 123 fets que hi ha hagut és molt petita. I, en canvi, el que són la violència física habitual en l'àmbit de la llar, que és complementària a l'anterior, perquè una és la primera denúncia i l'altra és denúncia que ja repeteixen una mateixa víctima, aquest ha disminuït. Si fem la suma, es queda pràcticament igual. O sigui, tenim números molt similars. Que, evidentment, és un tipus de delictes, doncs, que és una xacra i que per nosaltres l'ideal seria zero, però és gairebé impossible. També és un tipus de delicte molt difícil de perseguir perquè passa dins de l'entorn familiar i nosaltres no podem interaccionar de forma directa. L'única manera que tenim és tot allò que sigui aquelles xerrades i aquells consells que podem donar ja des de petits a les escoles, a centres educatius, que ens permetin, doncs, conscienciar en aquest cas a les víctimes i als agressors de que tot això que està passant, doncs, que és un delicte i que no es pot continuar amb aquestes actituds.
A més, també una altra de les dades és que també han baixat els delictes contra la llibertat sexual, un 32%, que déu-n'hi-do aquesta xifra.
Sí, aquesta xifra sí que realment ens fa sentir molt bé perquè és un fet molt, molt greu, però per molt que siguin millors aquestes xifres, per nosaltres, fins que no hi hagués cap fet, doncs no podem estar contents, d'acord? El que sí que és cert és que la gran majoria d'aquests delictes sexuals es cometen dins de l'àmbit familiar i dins de l'àmbit de la parella. A Rubí pràcticament no han tingut fets que siguin a la via pública per persones desconegudes. Sempre són l'àmbit familiar, l'àmbit de la parella i coneguts de la víctima.
I pel que fa al que són els delictes patrimonials, aquí també doncs han baixat, per tant, aquest 15%. Deixi'm destacar la dada que signifiquen el 73% del total dels delictes, que em sembla molt elevada aquesta xifra, el 73%.
Sí, però li diré que és l'habitual a tot arreu. Uh-huh. O sigui, nosaltres dividim per blocs la nostra estadística, que serien els delictes contra les persones, delictes contra el patrimoni, contra la seguretat viària, l'ordre públic, la salut pública i la resta de delictes. Doncs el que vostè ha dit. Aquí, a Rubí, el 73% de tots els delictes són els delictes patrimonials, però és lo habitual.
Clar, de totes aquestes xifres relacionades amb els delictes patrimonials, han baixat, per exemple, robatoris a l'interior del vehicle o, per exemple, robatoris amb violència i intimidació, però en canvi sí que han augmentat els robatoris a domicilis en un 15%. Hem de recordar per això que l'àrea bàsica policial de Rubí és Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal, eh?
Sí.
Recordem-ho, que no exactament. només són de la nostra ciutat, evidentment, però també de Sant Cugat i de Castellbisbal.
Sí, però aquestes dades són exclusivament del municipi de Rubí. Uh-huh. Sí que Castellbisbal depèn directament de la nostra comissaria, però després Sant Cugat té una comissaria pròpia, més petita, que sí que hi ha uns caps que la dirigeixen des d'allà, però que depenen de nosaltres. Sí que la unitat d'investigació, per exemple, és des de Rubí. Jo, sí que és cert que hem pujat un 15% amb el tema dels domicilis, però són dades relativament baixes respecte a l'entorn d'altres municipis que tenim al voltant. Si posem l'exemple de Sant Cugat, ja que m'ho ha dit vostè, Sant Cugat tenen més del doble de domicilis que no per Rubí. Llavors sí que hem tingut un increment, que és un 15%, que són 15 fets més. O sigui, imagini's, diguéssim que som relativament pocs. Sí que estem treballant amb aquest tema perquè és perquè ens preocupa moltíssim, sobretot per l'afectació que té cap a la víctima, perquè al final moltes vegades el que s'enduen són coses de no tan valor, però sí que és el perjudici de que entrin a casa teva. Hi ha una sèrie de mesos que ja tenim detectats que sempre hi ha un increment, com són especialment els mesos d'estiu. El mes d'agost, quan la gent marxa de vacances, és un mes on la incidència de robatoris creix, i llavors és quan hem d'estar més atents. Això passa a l'agost, això passa al desembre, i moltes vegades també passa al febrer. Ben bé no sabem el per què aquest mes, però sí que en aquests mesos hi ha un increment, però treballarem amb això, perquè la resta de dades de patrimonial, la veritat és que són boníssimes.
Gairebé totes baixen, per tant, són dades bones.
I més tenint en compte, per exemple, que per exemple, robatoris amb força empresa, el municipi de Rubí té moltíssimes empreses, té molts polígons. Jo crec que és una de les ciutats que, en comparativa amb el número d'habitants, té més empreses i polígons, doncs les xifres són relativament baixes. Els interiors de vehicles també ens preocupava molt, perquè és una afectació molt directa cap al ciutadà, que incomoda moltíssim. Tu vas a buscar el teu vehicle, et trobes una finestra trencada, que t'han accedit, tot el que et provoca, doncs és una feina que hem treballat molt especialment conjuntament amb la policia local, i el resultat ha estat molt positiu.
Abans d'anar cap al capítol, entre cometes, d'estafa, sí que m'agradaria destacar aquesta dada de la seguretat viària, aquest increment del 29% dels delictes d'aquestes característiques, que està relacionat una mica més amb l'augment de l'activitat, que també parlava de vehicles, no? Seguretat viària, sí. També tenir-ho molt en compte.
Sí. Doncs, i més veient les estadístiques que desgraciadament el Servei Català de Trànsit ens passa mensualment i anualment, doncs és la quantitat de morts que hi ha a les carreteres, doncs és un fet que ens preocupa moltíssim. Com vostè deia, el tema dels delictes contra la seguretat viària va molt relacionat amb l'activitat, i en aquest cas especialment amb la policia local, perquè és qui té les competències en les vies urbanes de la ciutat. Mossos la té en les vies interurbanes. I aquest augment ve donat perquè es fan més controls, en definitiva. Quan més controls fas, més detectes persones que condueixen sense carnet, alcoholèmies positives, negatives... Doncs va molt relacionat amb l'activitat, o sigui que és una dada que puja, però que en tot cas per nosaltres és positiu, perquè significa que s'ha fet més feina relativa amb aquest aspecte. I aquí s'ha de destacar la feina de la policia local.
Doncs anem a les estafes, perquè ho hem parlat amb els Mossos d'Esquadra moltíssimes vegades, també amb la policia local, perquè bàsicament el que pugen són les estafes per internet, perquè cada vegada n'hi ha més, de diferents tipologies, cada vegada caiem més, hi ha més de totes les edats, perquè tenim una miqueta la imatge, no?, de l'estafa a la gent gran, però ni molt menys, perquè podem caure tots en aquestes estafes, i han pujat un 27%, suposo que és un dels delictes que més mal de caps dona a la policia, no?
Jo crec que és un dels reptes que tenim de cara al futur per part de les policies, que és com treballar aquest tipus de fets virtuals que diem nosaltres. Succeeix en un espai que no és tangible, que no podem fer accions directes, i això ens complica moltíssim. Sí que des del cos de Mossos s'ha creat una regió policial virtual que s'encarrega de recollir aquestes denúncies i de perseguir el delicte amb l'objectiu de posar fre a aquest tipus d'estafes. Però així com les estafes presencials han baixat un 31%, estafes presencials, que pot ser algú que li agafa una targeta, hi ha un furt, un robatori, una pèrdua, s'agafa aquesta targeta i es fan moviments bancaris o altres tipus d'estafes que es fan entre les persones amb el dia a dia, amb el contacte, doncs aquestes han disminuït, però en canvi tot el que és en el món virtual ens van creixent, i la veritat és que de moment encara no tenim clar com afrontar-lo. Sí que intentem fer una feina de pedagogia amb diferents col·lectius, ho treballem amb la gent jove, a les escoles, amb els centres educatius, ho treballem amb la gent gran quan fem xerrades amb ells, i tenim companys que a través de mitjans de comunicació donen explicacions, donen consells, però el cert és que encara no hem aconseguit, doncs, que aquestes xifres es continguin o que baixin.
Clar, m'imagino també que pel que fa a tot el tema d'investigació d'aquest tipus de delictes, clar, és complicadíssim.
És complicadíssim.
Pel funcionament del propi delicte, no? I per qui fa el propi delicte.
Exacte, perquè en molts casos la IP o les adreces reboten a altres països i llavors judicialment tu no tens competència en altres llocs, en altres països, per demanar d'on surt aquesta direcció, aquesta adreça electrònica, i per identificar els possibles autors és molt complicat. Molt complicat.
Parlava de fa una estona d'aquesta tasca preventiva, ara acaba de mencionar, per exemple, aquestes xerrades als instituts sobre aquest tema molt específic, que és el d'internet o les xarxes socials, com li vulguem dir, i aquesta és una de les tasques també de la policia, no? Hem parlat de delictes, hem parlat d'investigacions, hem parlat de detencions, però aquesta és una part important de qualsevol policia i de la comissaria de la nostra ciutat. Per exemple, l'any passat es van fer 97 accions pedagògiques. A banda del que és el que parlàvem, internet, xarxes socials, a què més es fa prevenció, diguéssim?
Miri, per nosaltres jo crec que forma part de l'ADN del cos de Mossos des de la seva creació, que és intentar buscar aquesta proximitat cap al ciutadà i relacionar-nos amb el que és el nostre entorn i la ciutadania. Llavors, és bàsic acostar-nos a la gent a través d'una sèrie de xerrades que ja siguin per resoldre dubtes, per donar consells de seguretat. Hi ha una sèrie de xerrades molt importants per nosaltres que sempre es van actualitzar en funció de les problemàtiques que hi ha a la societat, com per exemple serien les violències sexuals. Les xerrades que fem del tema de violències sexuals, ja sabem que hi ha hagut un increment durant els últims anys, fenòmens com el de la manada, doncs que a nosaltres com a cos ens ha preocupat moltíssim. Llavors, aquestes xerrades explicant quins delictes hi ha, quines infraccions administratives, quins canvis normatius hi ha hagut, perquè realment va haver una modificació del Codi Penal, que la llei de sí és sí, doncs marcava una mica aquestes línies. Llavors vam creure que lo important era explicar-li als ciutadans, doncs, que no tenien accés a aquesta normativa, què és el que es pot fer i què no es pot fer. I aquí hi ha una varietat molt àmplia. Per exemple, en els centres educatius comencem al quart de l'ESO, a batxillerat, a cicles formatius, però també hem anat a empreses, hem anat a comerciants, hem anat a transport, a entitats socials, a tothom que ens demana consells sobre aquest tema. Nosaltres ens adrecem i tenim, en aquest cas, una oficina de relacions amb la comunitat, que és qui fa aquest tipus de xerrades.
Doncs David Ruiz, inspector en cap de la policia dels Mossos d'Esquadra de la nostra ciutat, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquestes dades en referència a l'any passat, al 2024, i doncs evidentment anirem parlant successivament de campanyes o de qualsevol cosa que vostè vulgui. Moltíssimes gràcies.
A la seva disposició.
Gràcies, fins una altra.
Fins una altra.
La ràdio que també es veu. Telèfon de directe. Truca'ns al 93 588 59 60.
Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
Oh, what a finish!
La Unió Esportiva Rubí se'n va a Igualada aquest diumenge. Serà la primera visita a domicili de la temporada que acabi amb victòria dels nostres? La resposta al 99.7 de l'FM i a la nostra web des del camp de Sant Mauro. Arrencarem 5 minuts abans de les 5 de la tarda.
A veu de camp. Tots fem esport.
Somos Miguel Ángel Gómez y Mónica García.
Hacemos radio.
Te vamos a sacar de la procrastinación.
Escucha Desbocats.
Te quedarás con la boca abierta.
Todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Radio Rubí.
La gent normal, el nou programa de Radio Rubí.
Gent normal, al final, som tots plegats. Gent normal, sí, però que tenim... Tots tenim una vida, tenim una història, tenim converses agradables, tenim mirades que val la pena explorar i que val la pena d'assaborir amb deteniment.
Tots els dimecres a les 6 de la tarda, amb Germà Bustamante.
En 7 minuts seran les 10 del matí. Anem a fer un repàs al ple monogràfic sobre Rodalies que, com dèiem, doncs es feia ahir a la tarda, que encara està doncs al Parlament de Catalunya i que encara durarà demà perquè s'han de fer les votacions. Ahir en parlava, lògicament, el president de la Generalitat, Salvador Illa. Va ser en un debat que va durar 3 hores i mitja i que doncs hi va haver retrets de tot tipus. Per començar, Salvador Illa explicava una miqueta la situació que hi ha en aquests moments a Rodalies. Demanava paciència i temps perquè no és fàcil resoldre doncs, una situació com aquesta. Si us sembla, escoltem un petit fragment del que deia ahir Salvador Illa en una de les seves intervencions, perquè, insistim, va durar 3 hores i mitja aquest primer ple.
La prioritat del govern és avui millorar la prestació del servei de Rodalies. Però també hem començat a treballar, hem encetat la carpeta de la planificació per evitar que per manca de planificació, de projectes, d'idees clares, discutides i consensuades en aquesta cambra i amb el conjunt d'usuaris, amb el conjunt de persones que hi tinguin interès en participar, no tinguem una estratègia clara, una planificació clara de com ha de funcionar el servei els propers anys. Per això, durant aquest any 2025, des del departament s'abordarà una estratègia ferroviària per Catalunya per les properes dècades i, un cop acordada, discutida i aprovada aquesta estratègia, es desplegarà el pla de serveis, el pla d'infraestructures i les reformes legals pertinents, si convé, la pròpia llei ferroviària actualment vigent, per donar-li un desplegament efectiu.
Anem a l'oposició, comencem per Junts, que ja us hem explicat doncs, que han demanat en reiterades ocasions, també ho van fer ahir, la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. En aquest cas, en va parlar Salvador Vergés, el diputat de Junts, va dir que bàsicament el que calia fer és fer fora Renfe de Catalunya, diguéssim, i doncs, acusava tant a Paneque com a Illa de no haver presentat un pla de xoc per resoldre aquesta situació. Anem ara a escoltar a Vergés.
ha tardat un mes, 25 dies, a comparèixer des del desastre de Cunit, del cap de setmana fatídic de l'1 de març del Carnestoltes, en què, per cert, cap membre del seu govern no va aparèixer, i veiem un govern també que és un govern submís i feble, i ho és davant de les negociacions amb Adif, amb Renfe, amb el Ministerio. És un govern que no ha presentat un pla de xoc contundent, amb mesures eficients, les trobaran les nostres propostes de resolució. És un govern que ha claudicat davant de la vaga en viatge polític de Renfe, per uns drets laborals que es podien assegurar totalment segons l'Estatut dels Treballadors, subrogant-se amb una empresa totalment catalana.
I des d'Esquerra, la diputada Esther Capella, que recordem havia estat doncs, la consellera de Territori en l'anterior mandat, bàsicament el que li demanaven al president és que exigís responsabilitats a Madrid, és a dir, a Renfe, a Adif i al Ministeri de Transports, perquè si no, doncs, Esquerra Republicana no estarà al seu costat.
Exerceixin de govern de Catalunya, perquè ens entenguem, consellera i per extensió president, han de fiscalitzar la deixadesa de funcions que fa Renfe i Adif. I això es diu transparència. Vostè ha parlat de transparència, president. Fiscalitzin Renfe i Adif i facin públic aquesta fiscalització. Vostès això no ho estan fent. Vostès han de garantir la defensa dels interessos de Catalunya i la seva gent, la seva ciutadania, davant situacions que són d'abús de poder, de xantatge i d'indefensió permanent del conjunt dels ciutadans. Vostès han d'exigir les responsabilitats.
I el que farem és escoltar també David Cid, en aquest cas dels comuns. També demanava doncs, al diputat una mica més de seriositat en aquest tema i literalment va dir, li va dir, vaja, al president Illa que ell i el seu govern se la juguen.
President, jo li vaig dir també l'altre dia a la consellera Paneque que el govern se la juga. El govern se la juga i avui per molta gent a Catalunya la seva vida es pot resumir en o bé tens dificultats per saber si pots pagar el lloguer o pots pagar la hipoteca, o dificultats per saber si arribaràs amb el tren a l'hora de treballar o totes dues coses a la vegada. I per tant, jo li dic, president, trens i habitatge. Habitatge i trens. I no es despistin. Li deia l'altre dia també a la consellera Paneque, molts oficis, pocs beneficis.
Doncs això coincidia, com hem dit, en començar amb aquesta vaga dels sindicats minoritaris de Renfe d'avui, 24 hores avui de vagues. Ja s'han suprimit els primers trens a un parell de línies a primera hora, a la R1 i a la R4, i també alguns trens d'alta velocitat, per tant, ben atents a aquesta vaga que dura avui 24 hores. I d'altra banda, mentre tot això està passant al Parlament de Catalunya, perquè avui segueix la sessió de control, aquest ple monogràfic sobre Rodalies, al Congrés dels Diputats, doncs a les 9 ha comparegut, està compareixent, vaja, Pedro Sánchez en aquest cas, per parlar de l'augment de la despesa en defensa. Ho té molt complicat perquè fins i tot els seus propis socis d'investidura, Sumar, i de govern en aquest cas, Sumar, Esquerra o Bildu, estan completament o Podemos estan completament en contra d'aquesta pujada de la despesa en defensa. Per tant, tant al Parlament com al Congrés tenim aquestes dues intervencions importants avui, Rodalies i Pedro Sánchez parlant sobre defensa. Re, un minutet i seran les 10 del matí. La Pamela Martínez arriba per actualitzar la informació d'aquest dimecres i després tertúlia avui amb la Belén Tierno.
Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
La Unió Esportiva Rubí se'n va a Igualada aquest diumenge. Serà la primera visita a domicili de la temporada que acabi amb victòria dels nostres? La resposta al 99.7 de l'FM i a la nostra web des del camp de Sant Mauro. Arrencarem 5 minuts abans de les 5 de la tarda.
A peu de camp. Tots fem esport.
Són les 10 del matí.
Ràdio Rubí, notícies.
Bon dia. Càritas Rubí organitza aquest diumenge un concert solidari per finançar les diferents activitats socials que fa a la ciutat.